és dimarts 8 de març de 2016. Benvinguts, benvingudes a la Sempre amb tu, Fini. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui, Dia Internacional de la Dona.
Avui, Dia Internacional de la Dona, sí senyor.
I l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar es suma en aquest Dia Internacional on, bueno, les dones, doncs, sens dubte, reclamen també els drets que en una societat com del segle XXI hauríem de tindre ja totalment la igualtat.
Cosa que no és així, malauradament.
També parlarem avui al nostre programa del balanç que fa el Servei d'Urgències Municipal de les actuacions realitzades, les estadístiques del 2015. Ja avancem que les xifres canvien una mica, sobretot relacionat amb els temes d'atenció social que feien al municipi. Doncs no tenen ara mateix, doncs, peticions ciutadanes i, per tant, doncs, les xifres varien una miqueta. I també, Tor de Guàrdia, avui recuperem una secció en la qual també coneixíem com s'ha d'activar aquesta ambulància municipal amb l'Álvaro Gaseni, un dels tècnics del SUM, i també parlàvem, aprofitàvem per parlar de les convulsions febrils.
A l'entrevista avui ens acompanyarà Guillem Mas per parlar dels paisatges vius. Què ens pots explicar? Alguna coseta a tractar?
Aquest diumenge, lògicament, tenim aquesta jornada de voluntariat a l'Estany Tor, a les noves, a les recuperades llacunes de l'Estany Tor, i des d'aquesta entitat Paisatges Vius, que han estat els encarregats amb l'acord de custòdia, doncs, de fer aquesta recuperació, doncs coneixerem una miqueta tot el procés i també què consistirà aquesta jornada de voluntariat. I, per cert, parlant de voluntariat, serà també el tema que avui parlarem al Naturalment.
Amb Xavier Solem i amb la Eli Bonfill, voluntariat i medi ambient.
Per tant, doncs, programa que per un costat tindrà temes de salut, tindrà temes de medi ambient i també aquesta pinzellada relacionada amb el Dia Internacional de les Dones. Avui, dia de reivindicació, Fini.
Avui, dia de reivindicació en tots els sentits.
En tots els sentits. Comencem ja el Sempre amb tu d'aquest dimarts, 8 de març de 2016. Les notícies de la Cala Ràdio d'aquest dimarts 8 de març de 2016. Avui és el Dia Internacional de les Dones i l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar s'ha sumat al manifest promogut per l'Associació Catalana de Municipis per reivindicar els drets socials, polítics i econòmics de les dones. El manifest diu que les dones, des de les diversitats, són més de la meitat de la població mundial i cal que formi part de la presa de decisions en tots els àmbits i estaments. Per tant, cal que el dret a la participació social i política sigui una prioritat. La regidora de Benestar Social, Maite Puell, explica l'adhesió del consistori en aquest manifest.
Des de l'Ajuntament ens sumem en aquest Dia Internacional de la Dona i des del consistori felicitem a totes les dones. Sobretot sol·licitem la conscienciació per tenir les mateixes oportunitats d'accés, la mateixa igualtat de gènere i sobretot que totes les virtuts que tenim les dones siguin potenciades. I, bueno, felicitats a totes i que tingueu un bon dia.
Seguint amb la plana informativa local, parlem ara del Servei d'Urgències Municipal de l'Ametlla de Mar, el SUM, que ha fet balanç d'aquest 2015. En total, la xifra de serveis arriba enguany als 762, un lleuger descens motivat, sobretot, per la reducció d'atencions en l'àmbit social. En canvi, les xifres per activacions a urgències i emergències es mantenen pràcticament igual. La gran majoria d'actuacions, 393, han estat activades per particulars. De fet, des del SUM volen seguir posant relleu al servei que ofereix la ambulància de titularitat municipal. Així valora les dades Antonio Comes, tècnic del Servei d'Urgències Municipal.
Nosaltres normalment cada any solem fer unes estadístiques, així es portem un control, un registre, sabem on se treballa més, on se treballa menys. Sí que és veritat que en tema de serveis socials, doncs, bueno, l'any passat sí que teníem, potser ajudàvem una miqueta més en algun cas en concret, i per això, doncs, estan ja, doncs, bueno, aquestes persones ja no estan en nosaltres, desgraciadament, i llavors clar, aquí mos baixa. Però sí que podem veure que més o menys cada any, estos anys atrás, les xifres entre urgències, emergències, vull dir, varien de ben poc, inclús de les dades que són entre homes i dones, vull dir, més o menys van a la part, hi ha anys que poden ser una mica més altes unes que les altres, però bueno, en definitiva, pensem que, bueno, que estem fent un bon treball i que hi ha alguna cosa que encara hauríem d'aclarir i matisar perquè la gent sàpiguen que nosaltres estem 24 hores al dia, 365 dies a l'any, i que l'única ambulància que hi ha aquí a la Mella, ara de moment, som nosaltres. Vull dir, el SEM, bueno, per retallar des de la Generalitat, doncs, l'única ambulància que hi ha està a l'Ampolla.
Com és també destacar la importància que té saber el número de parcel·la, si és que es viu en una finca rústica a l'hora d'atendre una emergència, i ha recomanat que es consulti el cadastre per tal d'obtenir aquestes dades. Pel que fa al tipus de servei, s'han realitzat 330 urgències d'adults, 22 emergències de risc vital imminent, 4 urgències pediàtriques, 5 emergències pediàtriques, 129 serveis preventius, 20 accidents de trànsit i 134 serveis de suport a persones amb mobilitat reduïda. Pel que fa a la patologia, destaca els 167 casos per traumatologia. És un padró habitual en l'anàlisi de dades anual del SUM. En quant als serveis domiciliaris, es destaca la neurologia, perquè inclou persones amb malalties degeneratives com l'Alzheimer. Per lloc de l'incident, la gran majoria d'avisos al SUM s'han realitzat en domicilis al nucli urbà amb 297 casos, seguit de les zones esportives amb 100. I els mesos on s'ha detectat major activitat han estat al gener, febrer i març del passat 2015. Pel que fa al tipus d'unitat, s'han registrat 364 serveis amb una unitat intermitja formada per un tècnic i un infermer. I en el cas de la unitat bàsica formada per dos tècnics, han tingut 398 serveis. Obrim la portada territorial i seguim parlant de salut, perquè Ismael Pinyas ha estat nomenat el nou gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre.
El Servei Català de la Salut ha nomenat Ismael Pinyas responsable territorial del Departament de Salut, nou director de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre. Actualment exercia com a facultatiu especialista en obstetrícia i ginecologia al Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva del CAP Baix Ebre. No serà, però, el primer cop que Pinyas formi part de l'estructura del govern a les Terres de l'Ebre. Durant l'època del tripartit, va dirigir els serveis territorials d'acció social i ciutadania. Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, és especialista en Medicina Interna i en Ginecologia i Obstetrícia. Ostenta també una llicenciatura en Gestió de la Informació per la Universitat Oberta de Catalunya i mestratge en Funció Directiva per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. També ha treballat com a facultatiu especialista en Medicina Interna a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.
Canviem d'assumpte, parlem ara de que dues persones van resultar ferides, una greu i l'altra amb lesions de menys gravetat, en un accident de trànsit al quilòmetre 1096 de la carretera nacional 340 en sentit sud, a l'altura de l'Ampolla. Totes dues persones viatjaven en un turisme que es va veure involucrat en un xoc frontal i lateral amb un camió cap a 5:45 de la tarda d'aquest dilluns. Els bombers van haver d'excarcerar de l'interior de la ferralla almenys un dels ferits. El ferit, un home greu, va estar traslladat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. A l'altra persona, una dona, la van dur a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Tots dos han estat traslladats en ambulància per carretera. Els Mossos d'Esquadra van haver de tallar la via en dos sentits de la marxa perquè actuessin els cossos d'emergències. Des del mateix moment del tall es va començar a desviar el trànsit per rutes alternatives. Poc després es va tornar a obrir un dels carrils i van començar a circular els vehicles de trànsit. El sinistre va provocar que fins a 7:45 del vespre hi haguessin 2 quilòmetres de circulació amb congestió. 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 5 dels bombers i 4 del sistema d'emergències mèdiques, comptant l'helicòpter medicalitzat, van actuar al lloc dels fets. Seguim amb les notícies de la Cala Ràdio parlant de que Ferran Bel reitera que només deu obediència a l'Ajuntament de Tortosa.
La Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes de Tortosa va fer al ple d'este passat dilluns a la tarda una pregunta sobre si el consistori desobeirà l'acord del Parlament de Catalunya, que recordem, dijous passat va aprovar una moció que insta l'Ajuntament a retirar el monument del riu sense consulta prèvia. Segons exposen des de la comissió, l'alcalde de la ciutat, Ferran Bel, es va limitar a respondre L'única institució que m'obliga és este consistori. Des de la comissió asseguren que no els ha sorprès la resposta de Bel, tot i que entenen que és un posicionament del tot improcedent i impropi d'un càrrec electe democràticament. És molt greu que un alcalde digui públicament que no reconeix l'autoritat i la legalitat del Parlament, va assenyalar Esther Baigues Miró, membre de la comissió a la sortida del ple. La comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa va poder fer una pregunta al ple exercint el dret d'intervenció davant del consistori que recull el reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament de Tortosa en l'article 8. Segons van explicar, cal aprofitar aquesta eina de participació ciutadana per intentar fer reflexionar i recapacitar tant a l'alcalde com a la resta de regidors del govern municipal i formacions polítiques amb representació al ple de l'Ajuntament que, al seu parer, encara tenen l'oportunitat de reconsiderar la seva posició en relació a la consulta sobre el monument.
I de Tortosa a Amposta, perquè l'Ajuntament d'aquesta ciutat s'ha sumat al recurs contenciós que la Plataforma en Defensa de l'Ebre presentarà davant del Tribunal Suprem contra el Reial Decret que aprova la revisió del Pla de Conca de l'Ebre. Ho ha fet amb l'atorgament de poders als advocats que tiraran endavant aquest recurs. El d'Amposta és el primer Ajuntament de les Terres de l'Ebre que fa arribar l'acord de la Junta de Govern Local aprovat el passat dilluns 22 de febrer. A més, en el marc del front institucional impulsat per l'Ajuntament d'Amposta, el consistori ha fet arribar aquest acord a altres 51 municipis del territori, a les 5 EMDs i als 4 Consells Comarcals, per tal de que sumin el recurs contenciós. Així es va acordar en una reunió mantinguda entre els alcaldes d'Amposta, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja i Tortosa i representants de la Plataforma en Defensa de l'Ebre el passat 25 de febrer, convocada a Amposta, amb l'objectiu d'agilitar el suport local a la plataforma i després de que al desembre n'hi hagués una altra amb una trentena d'ens locals del territori. A més, l'Ajuntament ampostí també s'ha compromès a donar suport en tot el que faci falta per a la recollida de signatures que la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha engegat per reforçar l'actuació d'ofici del síndic de Greuges contra el Pla Hidrològic de l'Ebre. Paral·lelament, també es treballa per presentar una queixa conjunta formal davant de la Unió Europea. I amb aquesta notícia anem ja cap al temps meteorològic. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps. Temps que avui dimarts ens l'acosta des del Servei Meteorològic de Catalunya, la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem una nova jornada i ho fem amb aquests núvols que tenim com a protagonistes, però que a poc han d'anar a menys. El sol s'ha d'anar imposant a mesura que avanci el matí. A partir de mig matí ja parlarem de domini del sol i vent de mestral que ha d'anar bufant a qualsevol punt de la zona, però tampoc no ha de bufar amb molta intensitat. Pel que fa a les temperatures, han estat una miqueta més altes respecte a les d'ahir, tot i això continuem parlant d'un ambient fred i al migdia les temperatures sí que seran més altes que ahir, però les màximes tan sols s'enfilaran fins als 16 graus, per tant, un ambient força fresc. De cara a demà ja parlarem d'alguns canvis, amb algunes precipitacions i també força núvols. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Molt bon dia. Ara mateix a l'Ametlla de Mar, temperatura de 12,8 graus centígrads, una humitat relativa del 34%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Sempre amb tu que avui obre amb temes de salut. Hem fet el balanç del Servei d'Urgències Municipal aquest 2015. També hem conegut precisament el que serà el nou director de salut a les Terres de l'Ebre, Ismael Pinyas, el gerent de la regió sanitària d'aquí de les Terres de l'Ebre. I ara hem d'anar cap al torn de guàrdia, que és la secció que fem en col·laboració precisament amb el Zoom. Avui recuperem l'espai que parlàvem amb l'Álvaro Gaseni sobre com realitzar les activacions del SUM, del Servei d'Urgències Municipal, i també aprofitàvem per parlar de les convulsions febrils. Obrim al Sempre amb tu el nostre torn de guàrdia.
Música.
Els dimarts, el Sempre amb tu, és el moment del torn de guàrdia. I sabeu, aquesta secció que fem amb la col·laboració dels tècnics i infermeres del Servei d'Urgències Municipal de l'Ametlla de Mar. Avui ens acompanya l'Álvaro Gasaní. Álvaro, molt bon dia.
Bon dia, Dani.
Anem a parlar una miqueta de diferents temes. Avui el tema principal seran les convulsions febrils, una cosa que afecta, doncs, els joves, els petitets de casa, que això va, doncs, entre els primers mesos de vida hasta els 5 anyets, i això serà el tema que avui ens encertarà el nostre torn de guàrdia, però també voldrem fer incís i voldrem recordar què és el Servei d'Urgències Municipal, el SUM, aquí a l'Ametlla de Mar, i doncs els serveis que oferiu des d'aquesta ambulància municipal, 100% municipal. Si et sembla, Álvaro, abans de tot, parlem d'aquestes convulsions febrils, que ja apuntava, és una cosa que passa, doncs, als nadons i als nens de curta edat. Per entendre-ho, què és això d'una convulsió febril?
Bueno, una convulsió febril, tal com diu el nom, és una convulsió induïda per la febre, vale? Sempre hem de pensar que aquesta convulsió serà a causa d'un quadre víric o bacteriològic, vale? Que no és el mateix una hipertèrmia, una exposició a alta temperatura. Hem de pensar que és simplement un quadre gripal que ha fet pujar la temperatura, i a causa d'això se produeix una convulsió.
És a dir, que seria a través d'aquesta, doncs, febre que el nen o nena pot tindre, que li genera aquestes convulsions. És a dir, és una cosa que surt espontània, diguem-ne, del nostre cos en relació a aquesta alta temperatura.
Exacte. Tampoc no va lligat a un augment molt gran de la temperatura, no són uns 38, 39, 40 graus. Hem de pensar que un nen pot tindre una convulsió febril a 38 graus, i a causa de que la temperatura puja molt ràpid.
És a dir, que seria una pujada molt ràpida, no?
Exacte.
Si són més prolongades o més lleugeres, no passaria, o no tindria per què passar, però a vegades això, que un nen del matí està corrent i després de dinar li agafa una febrada.
Molt bé.
Aquí seria quan tindríem aquestes convulsions. Entenc que, clar, són força aparatoses de veure, els pares, les mares, els avis, les persones cuidadores d'aquests nens se les poden trobar davant d'aquesta situació, i sabent que té febre, la primera reacció ha de ser de tranquil·litat en aquest sentit, també, no?
Exacte. Hem de pensar que una convulsió febril només és això, una convulsió febril. És molt aparatós, és terrible, angoixant per la persona que està al costat del nen, el pare, mare, com tu dius, avis. Però és una convulsió, comencen a fer espasmes, i això pot ser terrible per un pare o una mare que no sap què li està passant al seu fill.
Hem de pensar que en aquest cas això ve provocat, com dèiem, per una febre, perquè té, doncs, una temperatura elevada, i que no són d'altres patologies, no, en aquest sentit, i per tant això també és important remarcar-ho. Què hem d'actuar? Com hem d'actuar quan veiem aquesta situació? Quins serien els passos a seguir per tal, doncs, de controlar la situació i poder alertar també al SUM?
Molt bé. Sobretot, tindre tranquil·litat. Molt fàcil de dir, molt difícil de fer, però actuar amb tranquil·litat, amb serenor. Pensem que és un material sensible, dit entre cometes, no? Són nens molt petits, de 9 mesos a 5 anys, i clar, quan això comença a perdre el coneixement, quan aquesta persona, quan este nen comença a perdre el coneixement i comença a tiritar, a fer la convulsió, és molt aparatós. Llavors, què hem de fer? Sobretot, primer, si este nen està a terra, deixar la terra, deixar que continuï convulsionant, i sobretot trucar ja, donar l'avís, trucar al 977 45 70 00, vale? I passar-nos l'avís a nosaltres, al servei d'urgències. Automàticament ficar el pacient, el nen, en posició lateral de seguretat, és a dir, de costadet, per si fa un vòmit.
Si està cap per amunt o està d'una altra forma, cap al costat sempre. Aquesta posició, com dèiem, Álvaro, lateral.
Lateral, de costadet, a poder ser la part esquerra, vale? I, tal com diu la convulsió que és febril, és augment de temperatura, hem d'intentar rebaixar la temperatura del cos. Vale? Una tovallola mullada, en aigua tíbia, no molt fresca, perquè el contrast tèrmic seria també contraproduent, amb una tovallola o un drapet humit, i ficar-li damunt del tòrax, per a intentar rebaixar la temperatura.
Això seria doncs aquest procediment més ràpid. Per exemple, i si agafa el carrer i si mos troba pel carrer passejant o en altres situacions, com actuem? De la mateixa manera, entenc?
De la mateixa manera. Sobretot, posició lateral, per si es produeix un vòmit, per alliberar la via aèria, és a dir, la boqueta, per alliberar-la, per a poder respirar quan el nen acabi de fer la convulsió, vale? I ja està, i si tenim algun tipus de líquid, vale? Una botella d'aigua, una font, mullar qualsevol drapet, si estem a via pública, i ficar-li damunt, intentar baixar la temperatura fins que arribarà l'ambulància.
I important també destacar, quant temps pot durar una convulsió d'aquestes característiques?
La gran majoria dura segons, no arriba al minut, vale? Però es pot allargar fins a 8, 9, 10 minuts, inclús 15 minuts, que això ja seria un estatus convulsiu.
En aquest cas ja seria una cosa ja més, sí, més delicada i més complicada en aquest sentit.
Exacte.
I el tractament que se'n fa després al nen?
Després és un tractament que ha pautat en les guies d'actuació, sempre via supervisió mèdica, uh-huh, amb dosis de Valium per via rectal, uh-huh, oxigen, però evidentment això està pautat per un facultatiu.
Facultatiu en aquest sentit. Entenc que qui és propens a tindre aquestes convulsions ne pot tindre més d'una.
Hi ha un component hereditari dintre de la convulsió febril. S'està estudiant i es veu que hi ha un component hereditari. Però no té per què una convulsió febril repetir-se amb el temps.
Uh-huh. Per tant, doncs, pot passar una
vegada. Pot passar una vegada i aquí es queda.
I aquí es queda. Sobretot això, serenitat en aquest sentit i guiar aquests passos, que repassem-lo ràpidament. Primer que tot, si trobem aquesta convulsió, doncs, en el cas que estigui a terra, ràpidament trucar al SUM, al 977 45 70 00, i immediatament després de fer aquest primer contacte doncs posar en posició lateral de seguretat, aquesta posició lateral comptem cap a l'esquerra, ser possible?
Ser possible cap a l'esquerra, uh-huh, sí.
I intentar doncs rebaixar aquesta temperatura amb una aigua una mica tèbia, amb un drapet, amb una tovalloleta al nen o nena. Això seria respecte a les convulsions.
Sí, Dani, voldria incidir en una cosa. Uh-huh. Pensem que són nens de 9 mesos fins a 5 anys la incidència...
Marge.
La incidència de les convulsions febrils. Moltes vegades ens hem trobat que arribem a domicili i el nen està dins d'una banyera o està amb el pare dintre la dutxa o amb la mare dintre la dutxa. Intentem evitar aquestes situacions, vale? És la reacció, pot ser la primera que ens ve al cap, baixar de temperatura, però hem d'evitar aquestes situacions. Per què? Perquè dintre la convulsió, si el fiquem dins d'una banyera o dins d'un poval o dins d'una gallera, a vegades agafes el primer que trobes. Dintre la convulsió pot fer una aspiració de l'aigua, vale? Ens pot relliscar i pots inundar el pacient i fer una aspiració de l'aigua, fer una broncoaspiració. O tu amb els nervis dintre la dutxa caure i tenim una complicació més, que és la convulsió més el traumatisme del nen i el pare o la mare.
Clar, exacte, sí, sí.
Vale?
Sí.
Per tant, tan sols és baixar la temperatura de manera molt simple, mullar una tovallola en aigua templada i ja està.
Per tant, doncs, també no fer aquesta mena d'accions de anem a la dutxa o entrem a la banyera o amb petits recipients amb aigua, sinó que simplement doncs, amb això, amb una tovallola, ja podem controlar una miqueta la situació, esperar als serveis d'emergència. Precisament aquests serveis d'emergència, el SUM, aquí al municipi, és el que volem desgranar en el recte final del nostre torn de guàrdia d'avui. Parlem una mica de com gestioneu i quins serveis oferiu des del Servei d'Urgències Municipal Álvaro, que recordem un telèfon 24 hores, 365 dies de l'any, o 66, com entenc, el 977 45 70 00.
Exacte. 977 45 70 00 és el nostre telèfon d'urgències i emergències. Està situat a la comissaria de la policia local, uh-huh, vale? és una base compartida amb la policia local, la centraleta està allí. Evidentment, este telèfon, si només som dos de torn de guàrdia, a vegades està desviat al nostre mòbil particular, si sempre estem fent alguna sortida. I, bueno, l'àmbit d'actuació del SUM és municipal, 100%.
Tot el que és el terme municipal.
Tot el que és terme municipal, inclosa carretera, vale? I bueno, assumim des d'urgències i emergències, que el cos està inicialment el 2000 se va crear per això, urgències i emergències, però actualment està utilitzant un ventall molt ampli de serveis, des de serveis socials, a urgències i emergències, suport a altres cossos en cas de possibles recerques desapareguts.
Preventius també,
amb... preventius esportius en cas de concerts, etc.
Tot el tema social també, doncs aquí esteu molt presents des del SUM. Per tant, doncs ja feu una amalgama de serveis i esteu presents i us veiem en tot allò que hi hagem i hi ha els vostres ulls controlant que tota la situació estigui bé i també, sens dubte, doncs, posant l'ajuda humana en el moment que, us, que la gent us necessita. En el moment que la gent necessita una emergència, moltes vegades no sabem exactament per què ens demanen tantes coses i per què ens pregunten això i allò i l'altre.
Sí.
Perquè vosaltres al mateix moment que us truquen i verifiqueu doncs, que és una emergència real o una urgència, sortiu i mentrestant teniu un contacte, també entenc, amb la persona per tal doncs, de saber una sèrie d'informacions que quines són les que demaneu, Álvaro?
Sí, a veure, mos trobem alguna vegada, això és important remarcar-ho, que moltes persones, quan tenen una urgència, potser és la primera vegada que tenen una urgència o una emergència, per tant, els nervis moltes vegades fan una mala passada. Alguna vegada ens trobem... veniu ràpid que mon pare s'ofega i ens pengen, vale? S'acaba la trucada, però això bàsicament ho fan els nervis de la situació. Important, no, després nosaltres hem de fer una retrucada, es perd temps, truquem del SUM, mos acabes de trucar, necessitem més informació, l'adreça, el número que està passant, vale? Sobretot necessitem tres dades importantíssimes. Adreça. Adreça inclou el número, vale? El carrer tal, número tal. Una altra cosa important, per exemple, en carrers llargs, com pot ser l'Andreu Llambric, el Pau Casals, si mos dius, per exemple, el Pau Casals, per dir alguna cosa, Pau Casals, a la, número tal, a l'alçada de la pastelleria Cavaller,
sí.
Vale? Per exemple, a nosaltres ja mos estàs donant molta informació. Vale? Anem ja directes.
Perquè també saps per quin carrer és passar...
Perfecte. I l'altra informació és què està passant. Vale? Pues el meu pare s'ofega, el meu pare està inconscient, o etc. Molt important, està conscient, està inconscient, i si respira normalment. Vale? Això són les primeres informacions en cas d'emergència.
Perquè a partir d'aquí també sabeu vosaltres quin grau d'afectació pot tindre el pacient.
Exacte. Primera i principal per a saber el tipus de gravetat, ja t'orientes, vale? I si necessitem suport d'altres coses, com per exemple podria ser el VIR, del sistema d'emergències mèdiques, o el metge del CAP, o simplement donar un altre tipus d'actuació. I l'altra és, pensem que som una ambulància i hem d'arribar al lloc el més aviat possible. I dintre del més aviat possible inclou fer una conducció ràpida però segura. Vale? És important saber que si no cal anar ràpids, millor. Vale? Perquè això, per molt ràpid i segur que vulguis anar, inclou una perillositat.
Ara parlarem del temps de resposta, perquè sens dubte hem parlat del casc urbà o de les urbanitzacions, que són carrers asfaltats i que tenim un accés, però moltes vegades us trobeu amb actuacions en zones rústiques, que també entenc que aquestes persones que viuen en zona rústica us han de facilitar un altre tipus de dades, i a més ara amb noves aplicacions també mòbils que disposeu de poder accedir a les partides, però també amb la col·laboració, entenc, de la policia local, amb qui teniu uns lligams no només per estar a la mateixa comissaria, sinó també a nivell d'activació de serveis força important.
Exacte, sí, en el tema de la policia local, a part de compartir la mateixa base, portem el mateix sistema de comunicacions, és a dir, emissores, i també tenim el sistema de GPS per trobar finques rústiques. Llavors, amb el tema de... El primer, que és el tema de comunicacions, si en algun moment una persona es troba al mig d'una urgència o emergència i necessita l'ambulància i en aquell moment no recorda el telèfon de l'ambulància i truca a la policia local, cap problema. Via ràdio mos poden derivar el servei sense cap tipus de problema. Aquesta és la primera. I la segona, amb el tema de
la finca rústica, les dades, esparcida, entenc.
Molt bé, polígon i parcel·la. Importantíssim. Qualsevol persona que visqui a Rústica, importantíssim saber-se polígon i parcel·la en cas de necessitar qualsevol cosa. Perquè, evidentment, és molt més complicat dir soc tal, fill de fulano, que estic a la partida tal. És, això a Finca Rústica és, bueno,
és molt difícil.
Molt difícil.
Temps de reacció del sum. El cas Urbà entenc que és potser més ràpid, en cas Rústica depenent de la posició també, no?
Sí, el temps de reacció són des de la base. Això està comptabilitzat en uns 4-5 minuts fins a l'entrada del poble. ¿Vale? Des del moment de rebre la trucada fins a l'entrada del poble són 4-5 minuts depenent del trànsit que trobem en aquell moment. Llavors, una cosa a tindre en compte és quan tenim una urgència, el temps passa per la que l'està patint, el temps passa molt a poc, evidentment, però hem de pensar que ja perdem 4-5 minuts fins a l'entrada al poble, que és la gasolinera Cepsa. A part, hem d'arribar a domicili. Perdó. Llavors hem de tindre clar que, com a mínim, a població, a via pública, tardarem com a mínim 6 minuts, 5-6 minuts. Este temps de reacció se demora si tenim en compte urbanitzacions.
Però bueno, d'estar dins encara se manté dins aquests paràmetres que estan marcats com a temps d'actuació ràpida.
Temps d'actuació ràpida, si són uns 15-18 minuts màxim. 15-18 minuts màxim.
Estem en uns nivells realment doncs, molt, molt acceptables, i a més un servei que està plenament aquí integrat a la població i que té la base al municipi. Per tant, és un servei que s'efectua amb rapidesa i amb contundència davant d'urgències, emergències o qualsevol necessitat de la nostra població, que recordem. El seu telèfon, Álvaro, per acabar.
Sí, és el 977 45 70 00.
L'hem repetit avui, però que la gent se'n recordi que està aquest servei, que a més el paga tots els caleros i caleres, el paguen, que és un servei que es financia amb les butxaques dels caleros i caleres i que és un servei que ofereix l'Ajuntament per a tota la ciutadania de l'Ametlla de Mar. Álvaro, t'agraïm que ens hagis acompanyat aquests minuts al Torn de Guàrdia, aquí al Sempre amb tu. Interessant, avui parlant d'aquestes convulsions febrils, però també explicant una mica aquesta logística del SUM, de com trucar, de la informació que s'ha d'aportar i dels serveis que oferiu a aquesta ambulància municipal de l'Ametlla de Mar.
Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies, Dani, i salut.
Gràcies. Breu pausa per la publicitat i a la tornada a temps de l'entrevista aquí al Sempre amb tu.
Al revés de la Paula hem canviat d'ubicació. Ara ens trobareu al carrer Cervantes, al número 3 de l'Ametlla de Mar, al costat de Qualia, a prop de la plaça Nova. Després de 6 anys i mig hem canviat per a tu. Al revés de la Paula, centre de salut i bellesa a l'Ametlla de Mar.
Pròxima obertura al passeig marítim número 4 de l'Ametlla de Mar del restaurant Bella Cala. En un ambient agradable i davant del mar, vine i tasta la nostra cuina mediterrània. T'oferim un ampli assortiment de menús, amb parrillades de marís, paelles i un xuletón a la pedra que no et pots perdre. Tenim menú diari amb 10 primers, 10 segons i 10 postres a escollir. A l'Ametlla de Mar, restaurant Bella Cala. Per reserves truca al 620-265-300. 620-265-300. Pròxima obertura del restaurant Bella Cala.
Segona part del Sempre amb tu d'aquest dimarts 8 de març. Avui volem descobrir una de les activitats que se realitzarà aquest cap de setmana a la nostra població, justament coincidint amb el Dia de les Espècies Autòctones. I és que l'entitat Paisatges Vius ha organitzat una jornada de voluntariat per tal, doncs, de preparar l'arribada del samaruc a les recent recuperades llacunes de l'Estany Tor. Per això avui ens acompanya en aquest temps de l'entrevista un dels membres d'aquesta entitat, Guillem Mas. Guillem, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Volem parlar avui al nostre temps d'entrevista, al Sempre amb tu, d'aquesta activitat, però abans permetem que parlem una miqueta de com han anat tots aquests treballs de recuperació, que hem de recordar, doncs, des de que vau signar aquest acord de custòdia d'aquest espai natural de l'Estany Tor amb l'Ajuntament. Doncs com han anat tota la feina, els treballs, els mesos d'intensa activitat per poder recuperar aquestes llacunes?
Doncs bé, va anar molt bé. Els temporals del desembre del 2014 no ens van permetre fer-ho en aquell moment, uh-huh. I ho vam fer-ho a principi del 2015. Vull dir, ja fa quasi bé un any. Va costar més del previst, perquè les màquines s'enfonsaven quan entraven, vam haver de ficar-hi més terra de la que s'havia de treure, a més de la que s'havia de treure, i vam ficar més terra perquè les màquines poguessin arribar al fons, però al final vam aconseguir, en dues setmanes, netejar tot l'estany, i suposo que si hi heu anat heu vist els resultats. Mm-hmm. Durant aquest any hem fet un seguiment mensual de la vegetació i dels animals que l'anaven colonitzant, i es considera que aquest any ja s'ha recuperat prou, ja hi ha vegetació aquàtica i el seu estat és prou bo com per poder-hi alliberar samarucs aquest any.
Per tant, doncs, ja enguany se reintroduiran a aquesta espècie autòctona, el samaruc. El cert és, però, que aquesta tasca de recuperació l'heu fet conjuntament amb diverses entitats, entenc amb el suport de l'Ajuntament, però també en aquest sentit del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
Sí, en tots els projectes que nosaltres portem a terme sempre hi ha les tres potes, no? Una és el propietari del terreny, que en aquest cas és l'Ajuntament, un assessorament tècnic, científic, que en aquest cas és el Centre Ictiològic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, que són ells qui ens van dir com havíem de fer la restauració, si profund, si poc profund, si les ribes suaus o les ribes abruptes, no? Per tal de que complís les condicions per alliberar el samaruc. I després la tercera pota sempre és la del finançament, que en aquest cas hem comptat amb dues fonts de finançament. Una és un fons Andrena, un fons de conservació per la biodiversitat, de caràcter privat, i després també aquest any comptem amb la aportació de la Fundació en Biodiversitat, a través del Ministeri de Medi Ambient, a través de la Fundació en Biodiversitat.
N'hem parlat molt, no?, aquí a la ràdio, amb els diferents espais que fem, sobre el tema de les llacunes. Fa uns dies en parlàvem, precisament, fa unes setmanes, del tema de les llacunes litorals i, sobretot, la importància de recuperar-les o, segons les condicions, mantenir-les en el seu estat. En aquest cas, amb el tema de l'Estany Tor, per què es va decidir o per què vau considerar que calia fer aquesta recuperació de la llacuna?
La vam recuperar per dos motius. Primer, per recuperar la llacuna en si. A l'Ametlla de Mar ja hi ha 3-4 llacunes que existeixen, però hi ha altres llocs on, tot i no existir, havien existit en el passat. Per tant, la recuperació de les llacunes era una cosa que no ens inventàvem res, simplement recuperàvem espais que hi havien hagut. Va ser l'Estany Tort aquest any passat, i aquest any, el 2016, està previst recuperar la del Port de l'Estany. Al final de la cua del Port de l'Estany, que hi ha com uns cenissos, doncs allà hi va una altra llacuna que estem al punt d'aconseguir el permís ja. Suposo que al mes d'abril la podem restaurar.
Perdona que et talli un moment, Guillem. Parlàvem ahir justament aquí al mateix temps d'entrevista amb la regidora de Medi Ambient, Mari Marçal, sobre aquest projecte relacionat amb l'Estany, que també, doncs, és una de les intencions, no? També recuperar aquella llacuna que actualment, si passem, i perquè la gent se'n faci idea, és aquella zona que hi ha a la part dreta del port, on hi ha joncs i aquestes tipus d'espècies, i clar, no ho veiem molt bé, perquè suposo que fa molts anys que no veiem que allí hi havia una llacuna.
Sí, aquesta llacuna existia, i el que es pretén ara és simplement recuperar-la, treure tota la vegetació acumulada que hi ha i que es vegi una làmina d'aigua com hi ha a Santes Creus, a l'Estany Tort, a Sant Jordi d'Alfama, i tenir així una altra llacuna, que tot això és patrimoni natural, i sobretot nosaltres, el que et deia abans, que el segon objectiu no només és restaurar l'hàbitat de llacunes litorals, sinó buscar llocs aptes per conservar espècies que estan en greu perill d'extinció, com són el samaruc i el fartet. Aquestes espècies abans eren abundants al delta de l'Ebre, però al delta de l'Ebre tenen un problema, i és que totes les aigües estan connectades, i quan plou molt tot es connecta, i per tant les espècies exòtiques, que són el principal problema d'aquests peixos, arriben a tot arreu. En canvi, aquí a l'Ametlla de Mar, el tenir aquestes llacunes aïllades al final de barrancs permet que el samaruc hi visqui sense el problema de que hi arribi de manera accidental la gambúsia, que és aquest peix exòtic.
Uh-huh. Diguem-ne que doncs, tenim les llacunes recuperades, ara toca preparar-les, que és l'activitat que heu organitzat des de Paisatges Vius. A més, amb aquest dia ha coincidit, ho heu fet coincidir, heu buscat ja que tingués aquesta coincidència del Dia de les Espècies Autòctones?
Bé, sí, de fet és la nostra col·laboració amb aquest dia, no? El que es tracta, bueno, al llarg de tota la jornada de diumenge, em sembla que s'organitzen unes 25 activitats, no només a tot Catalunya, sinó a tot Espanya, relacionat amb les espècies autòctones, molt relacionades, sobretot, amb les espècies exòtiques. El que es tracta és fer accions de conservació d'espècies autòctones a través de l'eliminació o la divulgació de la problemàtica que són les espècies exòtiques. Uh-huh. I en el nostre cas, m'ho centrem molt en recuperar, bueno, millorar encara més l'Estany Tort, perquè quan arribi el samaruc aquest estiu, doncs ho trobi bé. Perquè el problema que ens vam trobar quan vam començar a excavar la llacuna d'Estany Tort és que van sortir molts plàstics. Suposo que de barrancades o de temporals de mar, allà s'acumulava no només sorra, sinó també tot de residus de brossa, de plàstics, de forespans, i quan van fer la restauració no els va treure. I el que ens hem vist, tot i que l'hàbitat s'ha recuperat, i ja hi ha crancs, hi ha anguiles, hi ha crustacis, hi ha molts plàstics flotants, si heu anat, ho heu pogut veure. Doncs es tracta bàsicament d'anar amb celebrets i anar retirant tots aquests plàstics grans, petits, per tal de millorar l'hàbitat.
Mm-hmm. Per tant, doncs, l'objectiu, diguem-ne, és que aquests petits plàstics, dèieu aquests microplàstics, els pugueu retirar. Aquestes són les activitats que aneu fent durant aquest matí de diumenge, però també fareu algunes coses més, com per exemple a dibuixar, diguem-ne, d'una forma més artesanal, un mapa del fons de la llacuna.
Sí, de fet, diem que és una jornada multitasca perquè les persones que vinguin faran diferents tasques, diferents, no? Uns retiraran plàstics amb celebret, ja sigui des de la vora o amb uns caiacs. La gent dels caiacs també el que farà serà un mapa de les fondàries per veure com evoluciona la fondària al llarg dels anys. Farem com les cordes de nivells, però submergides. Un altre grup s'encarregarà d'arreglar la tanca, que hem ficat una tanca, la típica, amb estaques de fusta i cordes. Doncs aquestes cordes es trenquen i es fan malbé, per tant, cada cert temps s'ha de renovar. Doncs també traurem les cordes velles, ficarem les noves. Una altra cosa que farem serà eliminar les plantes exòtiques que tenim a les dunes, que n'hi ha, i reforçarem la vegetació de la duna. Fa 3 anys vam plantar en una jornada de voluntariat també plantes de duna, ha anat molt bé, però encara es veuen espais on la vegetació no ha crescut. Per tant, el que hem fet ha estat comprar més plantes que venen d'aquí, del delta de l'Ebre, i les plantarem a les dunes. Vull dir que tothom qui vingui, alguna feina o altra, tindrem per fer.
I a part, sens dubte, també esmorzar, que també és important.
Sí, nosaltres també ens encarreguem de satisfer a la gent que vingui, no? Uh-huh. d'agrair-li la seva presència i preparem un esmorzar.
Uh-huh. Aquesta activitat, l'important no és, evidentment, esmorzar, tot i això hem de reposar forces després d'una matinal d'activitats. Parlàvem de que hi ha una sèrie d'activitats que aneu realitzant i és important tindre una previsió, una planificació i, per tant, heu ficat un nombre d'inscripcions, correcte?
Sí, són moltes tasques que no són relativament difícils, amb la qual cosa tampoc necessitem 50 persones. Comptem que amb 15-20 persones ben organitzades podem aconseguir fer tot això que ens proposem.
I com està actualment l'estat d'inscripcions? Per dir si encara queda algun espai, per si algun noient que ens escolta, com ho ha de fer també si vol participar d'aquesta jornada? Més que res per tindre una previsió, perquè clar, no arribar allà el diumenge i dir no, és que ja tenim inscripcions fetes, sinó doncs, poder-se inscriure al llarg d'aquests dies previs.
Sí, aquesta jornada de voluntariat és difícil de comptar perquè de la gent que s'inscriu a vegades hi ha baixes d'última hora, gent que s'apunta, cada estem al voltant d'entre 10 i 15 persones. Vull dir que entre 10 i 15 persones més encara es podrien apuntar i si algú està interessat en venir han d'enviar un correu electrònic a info@paisatgesvius.org.
Ho recordem, info@paisatgesvius.org. Allà doncs, poden inscriure's en aquesta jornada de voluntariat, que és important i que és molt, molt interessant doncs, ajudar a tindre una llacuna recuperada amb l'estat òptim i sobretot preparar-la, diguem-ne, en aquest sentit, perquè doncs, el Samaruc torni a l'hàbitat natural, que per cert, si no m'equivoco, hi han només 4 pobles catalans que tenen aquesta espècie.
Més que 4 pobles, són 4 poblacions. Uh-huh. Aquí a l'Ametlla de Mar n'hi ha una, que és el torrent del Pi, i al d'Alta l'Ebre n'hi ha 3 més, i a Santes Creus també n'hi ha. A l'Ametlla de Mar és un municipi que teniu 2 poblacions de Samaruc i 2 al Delta de l'Ebre, que diria que estan entre Amposta i Sant Carles de la Ràpita, uh-huh, uns ullals. I després al País Valencià hi han 4 o 5 zones més. Vull dir que en tot el món només hi ha menys de 10 llocs on el Samaruc sobreviu en estat salvatge.
Uh-huh. Recordem, aquest diumenge, al matí, dia 6 de març, ho dic bé? 13 de març, correcte, 13 de març, ara jo comptava cap enrere, hem de comptar cap endavant, 13 de març, a partir de les 10 del matí, a la platja de l'Estanyora, allà fareu la concentració, s'allargarà doncs, fins als vols del migdia, i important, aquesta inscripció prèvia, a info@paisatgesvius.org. Important doncs, que us inscriviu i que realment doncs, contribuïu a mantindre amb qualitat i preparar aquest hàbitat per a recuperar el Samaruc també a la llacuna de l'Estanyor. Guillem Mas, t'agraïm que ens hagis acompanyat. Esperem que aquesta cita per diumenge al matí vagi molt bé, que hi hagi força afluència de voluntariat i sobretot que les condicions estiguen òptimes perquè ben aviat doncs, veiem també que hi ha una nova població, sumem una nova població salvatge per al Samaruc.
Perfecte.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, vinga.
Aquesta activitat per a preparar l'arribada del Samaruc aquest diumenge 13 de març, Dia de les Espècies Autòctones, una activitat que realitza l'entitat Paisatges Vius i que recordem inscripcions obertes a info@paisatgesvius.org. Voluntariat precisament és el tema que avui centrarà el nostre espai de natura. Tanquem edició d'aquest dimarts amb el Naturalment. Avui programa el 50% del Naturalment. En la Eli Bonfill a última hora no ens pot acompanyar al programa, però sí que ens acompanya en Javi Soler. Javi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Has escoltat el temps de l'entrevista amb en Guillem Mas. Suposo que també heu compartit moltíssimes hores de feina en aquest sentit.
Sí, la veritat és que hem treballat junts moltes hores i la veritat és que és una persona molt agradable de treballar, amb moltes ganes, i quan li fiques una idea damunt de la taula, pues, trobo els recursos d'allí en sigui per a ficar-la en solfa, no? I una miqueta a base de plorar, a base d'anar perquè és així, de dir, pues a base d'anar plorant, anem traient recursos d'allí en sigui i bueno, recuperant aquests espais que són un patrimoni de tots i bueno, a gaudir-los, a disfrutar-los i si pot ser tot menys a participar de la jornada.
Sí, perquè amb tot el tema de la crisi econòmica, segur que les retallades també en temes com aquests han estat molt, molt, molt presents i vulguem que no, això ha afectat també a projectes importants en aquest sentit, mediambientals, perquè moltes vegades no hi parem compte, no ens hi fixem en el nostre dia a dia i és una qüestió que és, sens dubte, molt, molt important cuidar-la i tindre un bon estat de salut, entre cometes, del nostre medi ambient. Avui volem parlar de voluntariat. Mm-hmm. Voluntariat hi haurà aquest diumenge, però hi ha més voluntariat. S'ha de treballar per mantindre uns espais nets i allà on els pressupostos econòmics, els projectes d'entitats o d'empreses o de fundacions no arriben, sí que pot arribar la nostra tasca social i la nostra part humana.
Sí, la veritat és que, com molt bé dius, la crisi ha afectat moltíssim el que és projectes d'este caràcter. I bueno, costa tirar endavant pues, projectes de recuperació d'estos hàbitats. En èpoques millors de les que estem vivint ara, pues, entitats com Caixa Catalunya amb la Fundació Territori i Paisatge pues, era un gran mecenes i la veritat és que ens ajudava moltíssim als que ens dedicàvem temes mediambientals i de cuidar una miqueta la natura amb tot això, no? Pues, financiava projectes que els semblaven interessants i era un punt d'apoyo pues, bastant important, de la mateixa manera que ho és pues, Diputació, Generalitat, l'Estat espanyol, però bueno, tot això pues, ja se sap, igual que tots els sectors pues, ha sofert retallades importants. I el voluntariat és un dels puntals, no només ara, sinó de sempre, en quant a la conservació de la natura. Per exemple, ara el company Guillem Mas parlava de l'Associació Paisatges Vius. Les associacions se mantenen dels voluntariats. Sí que és veritat que sempre hi ha algú que tira del carro i que planteja projectes i que els tira endavant, però les associacions se mantenen del voluntariat i de les ganes de treballar de la gent de forma altruista. Aquest és el primer concepte del voluntari, o sigui, ser altruista.
Aquí a l'Ametlla de Mar també s'ha posat en marxa una campanya, avui la Eli també ens hagués anat molt bé per parlar del tema, d'una campanya de voluntaris respecte a l'entorn natural de Santes Creus, que aquests dies se n'està parlant moltíssim.
Sí, no? s'està
per molts assumptes. El cert però és que s'ha posat també en marxa aquest projecte perquè és un paratge natural que tenim dins del nostre terme municipal.
Sí, la idea del voluntariat pues, ja fa molt de temps que ens va pel cap a la regidoria de Medi Ambient, perquè, com deia abans, és el puntal bàsic a l'hora de mantindre espais naturals. I el que passa és que clar, la regidoria pues, estem per altres coses i no ens podem dedicar pues, al 100% a aquestes iniciatives, tot i que ens agrada moltíssim. Però bueno, vam contactar i en temes així de conversa de carrer pues, a vegades surten grans idees, no? Diuen que el contracte de Messi es va firmar amb una servilleta, pues en converses de carrers moltes vegades surten idees i quasi que amb el temps i amb les ganes pues, se poden tirar endavant, no? I sí que és veritat pues, que la Eli i l'Aurora pues, són dues persones que es mouen moltíssim, que els agrada el que fan, que es mouen molt pel medi ambient bueno, ells formen part de l'associació Graelsia, que és una associació de roquetes que bueno, té aquesta finalitat, no? El tema de conservació, de natura, d'activitats a l'aire lliure. I bueno, vam dir, pues, bueno, aprofitem l'associació que ja tenim i muntem una delegació, entre cometes, a l'Ametlla, referent pues, això, a l'espai natural de Santes Creus, al nostre litoral, a les llacunes, i mos vam fer una primera reunió, una primera trobada, ho vam publicar per les xarxes socials, va acudir prou gent, eh? Jo amb aquestes coses a vegades soc una miqueta poruc, perquè fas, bueno, veiem qui ve, i moltes vegades te trobes que quan fas alguna xerrada o alguna història d'estes, pues la gent respon poc, però en aquest cas pues, vaig sorprendre moltíssim de que bueno, vam poder omplir una miqueta la sala petita del CIP I allí doncs, vam dir doncs, qui estava interessat, què els semblava la idea, i cadascú doncs, va portar una miqueta del granet d'arena. Ara estem amb un grup de WhatsApp, de Facebook i demés, aportant idees i ganes de treballar, i aquesta doncs, se pot considerar una de les primeres iniciatives que juntament amb Paisatges Vius doncs, tirarem endavant.
Per tant, doncs, voluntariat en aquest sentit a nivell municipal, però a vegades parlem de voluntariat, ara parlem de grups, parlem d'entitats, associacions, és a dir, d'una cosa consolidada, però moltes vegades la nostra acció humana, quan anem a la natura, o simplement estar en el poble, ja ajuda a conservar també, clar, i som petits voluntaris que no embrutem i que no fem malmetre més enllà del nostre ecosistema. Parlàvem de la recuperació de les llacunes, parlàvem que trobem plàstics, no posarem atribucions, però lògicament si els plàstics no estiguessin presents a tot arreu, doncs tindríem uns ecosistemes més nets.
Sí, i de fet el voluntariat comença per un mateix, com comentaves, el fet de sortir al carrer, de poder tirar un paper en una paperera, de poder dipositar la brossa dins del contenidor o fer la tria selectiva, o si estàs a la platja, pues, la punta de cigarreta, les crosses de pipa, plàstic, sobretot el tema de plàstics és un tema molt, molt, molt preocupant. Estem pensant que l'altre dia llegia un article, potser sí que era una mica sensacionalista, però la veritat és que deia que d'aquí al 2030, si no recordo malament, hi hauria més plàstics que peixos al mar. I això és una cosa molt preocupant. Ara mateix, quan mori algun cetaci, o quan, que hi hem parlat alguna vegada, no?, troben alguna tortuga morta o el que sigui, quan se fa una analítica del tracte intestinal, s'estan trobant molta quantitat de microplàstics. O sigui, hi ha no bosses senceres, com moltes vegades surt, inclús amb algun anunci de conscienciació, de la tortuga mitjançant una bossa de plàstic perquè la confon amb una medusa, sinó que ja estem parlant de microplàstics. És els microplàstics que es fiquen als tractes intestinals dels animals i, bueno, pues això els intoxiquen, els creen, se satura el que és el sistema i l'animal acaba morint. No només estem parlant de peixos i animals marins, sinó que ocells marins i tot el que tingui relació amb este medi. El plàstic és un problema molt i molt i molt greu.
Hem parlat de voluntaris aquí al poble, però també suposo que hi ha projectes de voluntariat per a aquelles persones que s'animin, tinguin ganes de col·laborar, no només aquí al poble, també fora del poble. Algun projecte pel Parc Natural del Delta de l'Ebre? Algun projecte al Parc Natural dels Ports?
Sí, el Parc Natural del Delta té un grup de voluntaris del parc que ja fa molts anys que està en funcionament. De fet, al seu moment, bueno, encara em considero que formo part del grup, i les activitats allí són moltes, des de cursos de formació amb preus reduïts per als voluntaris a activitats al medi. Naturalment, moltes de les activitats que es destinen formen part de la recollida de brossa, neteja, adequació en quant a retirada de plàstics i demés, però també es fa la conservació en quant a plantar arbres. Pensem que el Delta fa ja uns quants anys era un bosc de ribera immens, fins que van començar pues, el cultiu de l'arròs i demés, i l'home pues, va fer aquesta transformació de l'hàbitat. Però bueno, pues això, activitats de recuperació, retirada d'espècies al·lòctones, això també és molt important, espècies de jardineria que s'escampen pel medi, tipus la ungla de gat, carpobrotus i tot això, que poblen les dunes i que desplacen les espècies autòctones.
Precisament, Guillem, en parlava d'això també, sí, de fer a l'estany tort. També és un dels projectes que entenc que també se desenvoluparà a l'estany d'Engràs, diguem-ne, al Port Natural de l'Estany. També és un altre dels factors que s'haurà de realitzar en aquesta recuperació, esperem, també de les seues llacunes.
Sí, sí, activitats des d'extracció d'espècies al·lòctones se'n fan moltes, perquè trobes pues, amb això, espècies invasores, espècies, o sigui, el que es coneixen com a al·lòctones, que per les condicions ambientals, pues, el clima quasi que els hi és favorable, i no només en plantes, sinó que, per exemple, també amb un estudi parlava que quasi un 70% de les espècies que estan al riu Ebre ara mateix són forànies, i no són les pròpies del medi. I això pues, fa que espècies com, per exemple, el fartet del Sant Maruc la seva població ha estat molt degradada per activitat humana, naturalment, però per la introducció d'una espècie forània, en aquest cas la gambúsia, no? Es va introduir als anys 80 per combatre el mosquit. té un poder de creixement molt gran, la seva població, la població de Gambúsia, i desplaça, competeix per aliment amb el samaruc, amb el fartet, inclús és un peix molt voraç, que es pot menjar les cries sense cap problema, i ja estem parlant d'un peix que no arriba als 10 centímetres. Imagineu-se tot el que pot arribar a fer.
La magnitud que té, no?
Sí, i tot el que pot arribar a fer, per exemple, un silur. Que
sí, sí, clar, que té un tamany amb moltes grans dimensions.
Doncs pues bueno, això, és una miqueta prendre, i també la consciència de la gent a l'hora de tinc un animal a casa i me sap greu, pues ja s'ha fet gran, no? I què he de fer? Pues bueno, hi ha centres de recuperació per a aquest tipus de fauna. El que no hem de fer mai és alliberar-lo al medi. Ara fa uns quants mesos estava, potser ja estem parlant de la tardor passada, estava al Torrent del Pi i hi havia una tortuga de Califòrnia. Una tortuga ja de dimensions considerables. Estem parlant que dins d'un hàbitat que trobem un parell d'espècies que resulta que estan en perill d'extinció, hi ha un depredador bastant important que està posat per la mà de l'home que pot afectar aquesta població. Hem de ser molt conscients amb això. Si tenim un animal domèstic que se mos ha fet gran, que ja no el podem tindre a casa pel que sigui, pues, portar-lo, en aquest cas dels rèptils, pues, al centre de recuperació del Delta de l'Ebre o a Masquefa, i bueno, i així és com comença el voluntariat del dia a dia, sent conscients d'allò que tenim i sent conscients de que el medi és un bé per a tots.
Conscienciem-nos tots plegats. Xavi Soler, moltíssimes gràcies. La setmana que ve tornarem en aquest temps de Naturalment, aquí al Sempre amb tu.
Molt bé, gràcies.
Rapidíssimament acomiadem el nostre temps del Sempre amb tu finit. Breus apunts locals.
Apunts locals, en recordar que estem a la segona setmana de mes i això vol dir que hi ha recollida de voluminosos. Tothom que tingui un trasto de gran volumen, un trasto vell que vulgui llançar, es pot posar en contacte amb el telèfon de Medi Ambient. Ara marxa Xavi, és el 667-735-504, o si no, contactar directament amb l'Ajuntament. Recordem que la recollida de voluminosos té lloc cada segon i quart divendres de mes. També ahir es van obrir les inscripcions per apuntar els xiquets i xiquetes al parc de Setmana Santa. Direm que l'edat va de 3 a 12 anys, al preu 20 euros, i seran els dies 21, 22, 23 i 24 de març, de 9 a 1 del matí a l'institut. Qui vingui a apuntar al segon pis de l'Ajuntament, de 9 a 1 del matí, han de portar el DNI o llibre de família del xiquet o xiqueta i també la targeta de la Seguretat Social.
Demà en parlarem aquí al Sempre amb tu amb el regidor de Joventut, Vicent Llau.
Repassem les ofertes: cambrera, dependenta, cuiner, cuinera, ajudant de cuina, mecànic de vehicles, perruquera, i també es busca un comercial administratiu.
Ofertes de treball pendents, doncs, al Telecentre de la Mella de Mar.
I fent una mica d'història, el dia avui internacional de la dona, també és el dia de la pau internacional. Recordem que els fets se'n van a l'any 1908 en una fàbrica tèxtil de Nova York, quan morien les dones en un incendi mentre reivindicaven, estaven en protesta, reivindicant els seus drets. Doncs va quedar fixat el dia d'avui perquè va haver una protesta de dones russes que sortien al carrer també demanant el 8 de març del 1917. I et diré que aquí, avui fa 80 anys que es va celebrar a Espanya per primera vegada, era l'any 1936, un dia com avui, quan es celebrava el Dia Internacional de la Dona al nostre país.
Doncs amb això ens hi quedem. Anem ja cap a la informació esportiva a la sintonia de la Cala Ràdio. Demà hi tornarem. Fini, com sempre, en aquests migdies, al Sempre amb tu.
Moltes gràcies per ser-hi. Fins demà. Bon dia.